que és el punt 2, que és debat sobre les mesures de seguretat i la resposta per part dels cossos de protecció civil, que ho avançarà el senyor Eduard Terrado.
Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, de cara a poder desenvolupar o poder abordar aquest punt segon, que és aquest debat sobre les mesures de seguretat que van haver-hi i sobre la resposta per part dels cossos de protecció civil, he preparat un document explicant com des del punt de vista del regidor de governació van succeir els fets i així ens pot servir una mica de base, no? Del que vulguin vostès debatre. A veure, el diumenge 19 de gener a les 14:25 hores es va rebre avís per part del CECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, avís en què s'informava que en base a les previsions meteorològiques s'activava el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUMCAT, en la fase d'alerta. Així mateix, a les 14:55 hores també es rebia avís del CECAT en què s'informava que es mantenia activat el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya, el VENCAT. En el comunicat del CECAT s'informava que aquell dia el vent estava bufant i bufaria amb component nord i est de caràcter extens. Ja havia superat llindars de risc a diversos indrets, com la Bocana del Port de Barcelona o la comarca del Berguedà. Es comunicava que es preveia que anés en augment durant el dia de diumenge i a partir de dilluns s'anés estenent cap a l'interior. S'informava que el litoral i prelitoral el vent podia bufar fora a qualsevol cota, sent a l'interior més concentrat a zones altes. Es comunicava que a partir de dimarts el fenomen es deixaria sentir a gairebé tot Catalunya, però la seva intensitat aniria a la baixa. El dimarts és el dia 21. Dilluns, dia 20, a les 18:36, vam tenir coneixement de que el conseller d'Interior, Miquel Buch, havia signat una resolució per la qual es suspenien totes les activitats a l'aire lliure, al medi natural i a les comarques de les demarcacions de Girona, Barcelona i Catalunya Central, mentre existís l'activació dels diferents plans d'emergència de forma simultània o bé fins a nova resolució. Estem parlant del medi natural. Davant d'aquesta resolució, el sergent que hi havia de servei a la policia local de Sitges va aconsellar com a mesura preventiva el tancament dels parcs públics dels Jardins del Terramar i de l'Hort de Can Fals, ordre que es va donar a les 19 hores d'aquell dia i es va decidir que, a més, romanguessin tancats el dia 21, que era el dimarts, el dia següent. També, davant el fort onatge que s'estava produint el dia 20, aquell dia, al migdia, es va acordar tallar el pas de les escales de la punta. Es va procedir a desmuntar el mobiliari urbà existent a les platges, es van tancar els diferents accessos a les platges i, a més, també es va tallar el camí de pas de la Riera de Ribes cap al tram costaner dels Colls Miralpeix. Això el dia 20, en què estem en estat d'alerta. I es van prendre ja unes mesures preventives. Dimarts dia 21, a partir de les 7 hores, es van començar a rebre avisos de caigudes d'arbres i elements de mobiliari a la via pública. Dimarts 21, en teoria, tenia que baixar la força del vent. Però ens vam trobar que a partir de les 7 hores vam començar a trobar-nos que van començar a caure arbres a la via pública. A les 7:45, com a regidor, vaig desplaçar-me a visitar un servei que estàvem fent un binomi de caporal i servei i sergent, perdó, davant de l'hotel Melià degut a una tanca publicitària a punt de caure a la via pública. Informat per el sergent de la situació i vista la situació d'emergència que ja es començava a detectar, em vaig desplaçar a comissaria per tal de fer el seguiment de la situació i ordenar les mesures que calgués adoptar. Un cop a comissaria, es va muntar un comitè d'emergència. En aquesta reunió, amb la policia local, en aquesta reunió, valorant de forma sobrevinguda i generalitzada, donat que s'estaven detectant més problemes dels que es podien atendre per part dels agents de la policia local i que, per tant, no es podia garantir la seguretat als carrers, es va decidir fer un avís a les escoles i també a través de les xarxes, recomanant als pares que aquell dia no portessin els seus fills a les escoles. També es va prendre la decisió de mantenir una patrulla de 3 agents de la policia local permanentment a Garrafi a les botigues, per tal de poder fer front a les emergències que es poguessin produir en aquestes dues zones. Des d'un primer moment, els diferents serveis requerits es van anar afrontant per part de la policia local o es van anar derivant als diferents departaments o serveis externs que es poguessin anar fent càrrec. A les 9:55, des del Departament d'Esports, es va decidir tancar totes les instal·lacions esportives municipals davant el risc que comportava mantenir-les obertes a l'ús dels ciutadans. A les 11:30, Serveis Socials de l'Ajuntament de Sitges va activar el circuit d'emergència per a persones sense llar i es va habilitar l'espai de la Creu Roja de Sitges per poder ser utilitzat com a refugi. També des del Departament de Promoció Econòmica es va decidir tancar el mercat el dia 21 a la tarda davant el risc existent. A les 10:20 es va fer crida al govern per tal d'acudir de forma immediata al Saló de Juntes de l'Ajuntament per tal d'aportar novetats des de totes les regidories i decidir de forma consensuada les accions a emprendre. Un cop avaluada la situació, els diferents membres del govern van tornar als diferents carrers i barris afectats per tal de fer seguiment de les tasques que s'estaven duent a terme. Entre els dies 20, 21 i 22 de gener es van atendre un total de, a la policia local es van atendre un total de 222 serveis relacionats amb el temporal, dels quals un total de 160 es van produir el dia 21. A l'hora d'abordar les diferents situacions es van comptar amb la implicació de gairebé tots els departaments de l'Ajuntament de Sitges. Es va mobilitzar de forma generalitzada a la policia local, la brigada d'obres, la brigada de jardineria, la brigada d'esdeveniments i totes les altres brigades, el Departament de Serveis Socials, els bombers de la Generalitat, CESPA, i a partir de la tarda del dia 21 es van incorporar els bombers voluntaris de Sitges. Fins i tot es va demanar la implicació en casos puntuals d'altres departaments o serveis, com pot ser, per exemple, el Departament d'Urbanisme, a l'hora de valorar possibles situacions de risc en edificis. I empreses privades que van col·laborar a l'hora de gestionar segons quines actuacions se va tenir que fer amb els arbres. Les dades analitzades dels serveis atesos mostren una dispersió per tot l'entramat urbà a la vila de Sitges i al poble de Garraf, mentre que a les botigues les afectacions van ser més puntuals. Per barris es pot constatar una major afectació al barri de Terramar i al barri del Vinyet, especialment a l'Avinguda del Vinyet. Fruit que des del SECAT els informes rebuts no preveien la desactivació de la fase d'alerta, el mateix dia 21 es va decidir aconsellar que el dia 22 els pares tampoc portessin els seus fills a l'escola. A més, varis centres educatius havien quedat seriosament tocats per el temporal, com són l'escola Miquel Utrillo, l'Institut Joan Ramon Benaprés, entre d'altres, i per això es va decidir aconsellar que no es portessin els nens a l'escola. Finalment, el dia 22 de gener, a les 10:17, es va rebre avís del SECAT que es desactivava el Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Terrado. Passem a la... Voleu que comencem al revés ara i així anem canviant? Pel grup de Junts per Sitges, senyora Gallardo.
Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que no, jo crec que tenim una... no estic entenent gairebé la mecànica del ple, perquè de fet no s'ha respost cap de les preguntes que hem fet almenys nosaltres. Sí, és un debat, però és un debat en el que nosaltres elevem les preguntes, senyor Terrado, perquè vostès van decidir legítimament el dia de la Junta de Portaveus dir-nos que com que havíem decidit convocar un ple que no ens donaven la informació, per tant, tota aquesta informació que vostès estan relatant i que agraïm moltíssim que relatin ara, però evidentment si nosaltres haguéssim tingut aquesta informació abans, no l'hem tingut, no. Estem escoltant ara per primera vegada totes aquestes dades, haguéssim pogut segurament modular el debat d'una altra manera, però en qualsevol cas, abans d'avançar...
No, per dir com anava el ple, perquè precisament jo ja vaig insistir, que l'ordre del dia el van fer vostès i jo sí, tampoc sí. L'entenia molt, perquè és debat, debat, debat. Entenem que debat és pues, parlar sobre els efectes del temporal, parlar sobre les mesures de seguretat. A les preguntes que han fet, jo entenc, perquè ho hem parlat entre obert, que moltes de les preguntes que fan ja es contestaran segons el punt. Per exemple, vostè ha preguntat exactament, doncs això, l'avís del CECAT va ser aquesta hora i tal, jo ja sabia que el regidor Terrado tot això ja ho tenia. Amb el tema de drets socials també ja sé que la senyora Vigó, amb el seu punt, també parlarà d'això. Ara, evidentment, si queden preguntes pendents, no hi ha cap problema, però que no l'hem fet nosaltres a l'ordre del dia, vull dir que és aquesta, és la que hi ha i és així de... Sí, és més estrany, és veritat, però preguntin tot el que vulguin, però clar, nosaltres en algun moment hem d'explicar el que es va fer, no? Però no hi ha cap problema.
Doncs res, reitero, està clar que el senyor Terrado ha fet un relat de la cronologia de la seva agenda, de totes les seves actuacions i dels fets, cosa que agraïm moltíssim, però reiterem, ja que ell mateix ha explicat que Protecció Civil i el mateix govern el dia 19 comencen a alertar de tots aquests capítols i dels protocols pertinents vinculats als capítols, si s'activa aquesta alerta el dia 19, perquè el govern no ens informa de l'activació del gabinet de coordinació fins al dia 21 i també reiterem la pregunta de qui formava part, el senyor Terrado feia referència al sergent, de qui formava part d'aquest gabinet de coordinació. Tota la resta de seqüències ja la vam anar seguint per les piulades oficials del canal de l'Ajuntament, sabem el que va passar a les escoles, el que va dir la policia local, el que va dir posteriorment l'Ajuntament, els comunicats de cadascun dels centres educatius. Aquesta informació sí que la tenim, però reiterem la pregunta de per què el govern no va activar o, com a mínim, no va informar la ciutadania i a nosaltres, com a regidors de l'Ajuntament, de l'activació d'un gabinet fins a dos dies després de l'inici de l'alerta per part del govern de la Generalitat. Gràcies.
Contestes després o contestes ara? Contesta ara i així ens anem més ràpid.
Per respondre a la senyora Gallardo, li informaré que si existeix una mancança. Nosaltres com a municipi tenim una mancança, que estem mancats del document únic del DUPROCIM, que ens ha de marcar les pautes a seguir en cas d'una emergència i fins i tot estem mancats d'un protocol provisional fins que no tinguem aquest DUPROCIM. És una mancança que hem tingut durant, no sé, 10 anys tranquil·lament, perquè des que es va declarar que es tenia que elaborar aquest document han passat 10 anys. Tots nosaltres ja vam acordar que aquesta tasca la tenim que abordar, fins i tot està al pla d'actuació municipal, s'ha posat una partida pressupostària per abordar-ho, i fins i tot vaig dir que això no impossibilitava que nosaltres, ja des de Protecció Civil de l'Ajuntament, s'hagi començat a parlar amb diverses empreses, que ja ho vaig dir a l'anterior ple, per poder demanar pressupostos per encomanar la redacció d'aquest pla. Per tant, sí que és veritat que estem mancats. A l'Ajuntament de Sitges li manca un protocol de saber què hem de fer. D'avisos del SECAT n'hi ha molts. Vull dir, no és que en 5 anys només hi hagi hagut un, és que periòdicament n'hi ha, i això la senyora alcaldessa ho sap, i hi ha avisos d'alerta continuos. Cada vegada que hi ha una llevantada, hi ha un avís d'alerta, cada llevantada. I per tant és una mancança que tenim i que ens hem de, i jo el primer ens hem de dir que és una manca que tenim com a ajuntament i que hem d'afrontar, hem d'elaborar aquest document abans de que ens demanessin el ple ja ens hi vam posar a treballar, perquè quan pensàvem fer una junta de portaveus ja em vaig proposar portar una proposta de protocol provisional que tinc treballat amb el cap de Protecció Civil i, per tant, és una feina que ja estem fent. Un protocol provisional que us volia presentar amb aquella junta de portaveus. Qui va ser el comitè d'emergència? Pues ja els he explicat abans. De caràcter urgent va estar el responsable, el sergent de servei de la policia local, que hi havia en aquell moment, jo i un caporal que estàvem allà, però òbviament el que es va parlar allà es va comunicar a la resta de govern i després el mateix govern se va constituir com a comitè d'emergència a partir de les 10:30. Fins i tot el dia 21, per valorar com està la situació, a les 6 del matí, a les 6 de la matinada, el senyor Monasterio, l'alcaldessa, jo, el cap de servei, el sergent que estava de servei com a cap a la policia local i el cap de Protecció Civil, ens vam trobar a comissaria per valorar la situació el dia 21 a les 6 del matí per veure quines mesures se tenien que començar a prendre aquell mateix dia. Aquestes van ser els comitès que vam tindre, les comissions que vam tindre de gestió de l'emergència. El 21, o sigui, el 22, el 20 vam, ai no, el 21, perdó, el 22, el 22, té raó, el 22 a les 6 de la matinada, disculpi. Segur que s'han fet coses que no es van fer coses que es tenien que haver fet, segur que se podia haver comunicat molt abans. Això ens ha servit de lliçó a tots i principalment a mi per saber com afrontar la següent situació de crisi, d'emergència. És una llàstima que durant 10 anys no haguem fet aquesta feina abans, però més val tard que mai, i bueno, ja hem elaborat un primer document en què es diu que qualsevol, si és que s'acorda que és un document correcte, que qualsevol situació en què hi hagi una declaració d'alerta per part del SECAT, ens haurem d'immediatament constituir el comitè de crisi o d'emergència, que estarà, en principi, conformat per diverses persones, un, el cap de la policia, l'altre l'alcaldessa, el cap de protecció civil, el regidor de governació, el cap de comunicació, que és molt important la comunicació, i alguna persona més que ara no recordo qui. Per tant, a partir d'ara, cal que hi hagi una... Encara que no estigui aprovat el protocol, però ja, jo crec que val la pena ja tindre-ho estipulat així, doncs ens reunirem i decretarem quin és l'abast de l'emergència, quin és l'abast de la gravetat i l'abast territorial i quines mesures de precaució hem de prendre per si, a cas, per si de cas l'emergència se materialitza. I bueno, aquesta és la situació i no sé si li he respost la seva pregunta.
Gràcies, senyor Terrado. Moment. Senyora Gallardo, puntualitzar.
Gràcies, senyora alcaldessa. Evidentment, és evident que és una situació, senyor Terrado, absolutament sobrevinguda. Li agraïm l'esforç perquè, evidentment, ens consta que totes les persones que es van posar a treballar van fer un esforç. Vostè per això fa referència a aquests últims 10 anys que no hi ha hagut, és cert que hi ha aquesta mancança, que no hi ha un protocol establert, etcètera, etcètera. De fet, en aquest mandat n'hem parlat. Però, home, que no hi ha hagut cap protocol establert del tot. Jo, almenys, ara sí que parlo personalment i del mandat 2011-2015 recordo com a mínim dues ocasions com a responsable de comunicació en aquell moment d'estar en una mesa de crisi en la que hi havia des del cap d'esports en tant que s'havia d'activar el poliesportiu, evidentment la part de comunicació, la policia, els bombers, i això és una qüestió de criteri polític, és a dir, si el govern valora que davant les alertes que estan arribant s'ha de constituir un comitè amb aquelles persones que consideri oportú, evidentment si té un protocol que ho estableix i ho explica és molt millor, però en qualsevol cas, a manca d'aquest protocol, hi ha una qüestió de criteri discrecional per part de qui està al capdavant de les responsabilitats que no necessàriament necessita un paper que li digui qui ha de ser-hi. Evidentment, al marge d'això, està clar que si ho tenim escrit i que si tots hi podem col·laborar, doncs benvingut serà. Però no és la primera vegada, no amb aquesta virulència, que hi ha hagut capítols adversos a Sitges i com a protocols se n'han activat en anteriors ocasions i en els últims 10 anys amb tota seguretat. No ens acaben de respondre la pregunta, però bé, en qualsevol cas continuarem amb els altres punts del debat perquè volem també avançar en temes d'ajuts, de platges, etcètera, etcètera, i suposo que també la senyora Vigo ens informarà del tema que fèiem referència de les persones sense sostre, les persones vulnerables.
Gràcies, sí, ja ha de parlar tothom i un moment, senyor Terrado.
Només puntualitzar que jo crec que sí que val la pena tindre el protocol perquè... Val la pena que en algun lloc digui que, per exemple, que davant de qualsevol avís d'alerta del SECAT, val la pena valorar-ho i no que sigui la discrecionalitat pues, d'un polític que potser, tècnicament no té prou de capacitat per valorar-ho, sinó que sigui un document que ens ajunti als responsables i llavors se valori si val la pena crear aquesta comissió municipal de protecció. Gràcies.
Només dic que abans m'he deixat, quan he donat les gràcies, als tècnics del Departament de Drets Socials que van estar activats constantment. I els tècnics d'educació també. I els tècnics estaven al carrer, és veritat, que era el lloc on estaven treballant més. Passem la paraula al senyor García.
Sí, tan sols una qüestió, una pregunta al senyor Terrado. Sap que sempre li presto atenció. Ha dit, no sé quan es va activar el plan Ventcat. Ha dat una data que s'havia d'activar el pla d'emergència ha vencat?
Per respondre, senyor Terrado.
Bueno, doncs ho hauria de buscar, perquè el dia 19 estava activat, però el dia que es va declarar per primer cop ho he de mirar. Ha de ser algun dia abans, potser. Potser devia ser el 18.
Senyor García.
Sí, li dic perquè no tenim pla vencat. En Vigo, a l'Ajuntament.
No, perdó. De la Generalitat.
Ah, perdó. Gràcies.
Dic que nosaltres, és tal com ha dit el senyor Terrado, contínuament rebem avisos. I el CEUCAT també, no és que s'equivoqui, però a vegades fa les previsions que fa. En aquest cas va ser així mateix, com ha dit ell. Van dir, es preveu que passarà això i que dimarts minvarà. O sigui, que no va ser exactament així.
Jo he escoltat, però sempre presto atenció, que s'havia d'activar el pla d'Inuncat, tenim pla d'Inuncat, però no tenim pla d'Inuncat. I com ha dit vostè, que també s'havia activat el pla d'Inuncat, no tenim pla d'Inuncat a Sitges.
El de la Generalitat, refereix? Senyor Terrado.
De fet, és que ja ens han caducat tots els plans d'emergència que tenim. Sí, ens han caducat i no en tenim cap. Només tenim els que s'aproven per Carnaval i l'altre perquè és... Exacte, per Festa Major pels focs d'artifici. O sigui que els tenim elaborats, però per això és urgent elaborar aquest Duprocim, perquè hem d'actualitzar-los.
Gràcies, senyor Terrado. Senyora Pérez, espera.
Gràcies, senyora alcaldessa. Li volia proposar, si tots els grups estem d'acord, donat que aquest és un ple excepcional, que s'ha convocat de manera excepcional i que bueno, estem tots així una mica que no sabem quin protocol s'ha de seguir, que responguin al final de cada ronda d'intervencions per fer-ho més àgil, perquè és que si no el pobre públic s'anirà a casa avorrit a sopar. Senyora alcaldessa, ens ha dit que fa una setmana que té una proposta d'acord i informació relativa a aquest episodi i que no ens l'ha fet arribar. Si haguéssim tingut aquesta informació, hauríem pogut dedicar aquest ple o una junta de portaveus o un altre format a valorar les propostes de futur i no pas a fer preguntes. Respecte dels plans de protecció civil, bueno, aquesta pregunta no té massa sentit, però sí que en té. Quins dèficits han detectat? Clar, no hi ha pla, per tant no es poden detectar dèficits, però una mica, no? Sabem en quin marc ens hauríem de moure, doncs ja, si han detectat alguns dèficits, alguns punts negres que s'hagin de reflectir en els nous plans que esperem que tinguem aviat, per tenir-ho en compte, ja que aquest episodi ens hauria de servir d'exemple una mica per prevenir problemes futurs. Per altra banda, senyor Terrado, vostè ha dit que estem mancats del Duprocim i que han contractat una empresa. Sí, que estan buscant una empresa. Els hi vull fer saber que Diputació, en el seu catàleg de serveis, té ajuts per elaborar plans de protecció civil. Vale? Que el termini, és cert, s'acabava el 7, l'han ampliat fins al 13, precisament per la contingència. Home, potser ens els podríem estalviar aquests diners de l'empresa. No ho sé, m'agradaria saber si han demanat això, si ho tenen present. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Pérez. Senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo haré de malo, com sempre me toca fer de malo. Aquí penso que, senyor Terrado, s'ha passat una dada molt important, que era amb el tema de la comunicació. Crec que el dia 21, els que tenim canalla, portem el col·le, ens aixequem a les 8 del matí, i els que tenim responsabilitats com a regidors, doncs la gent va comentant, escolta, que com està el tema i tal, i te'n vas als mitjans, als canals oficials de l'Ajuntament, per saber si el meu fill el gran pot anar a l'institut o el petit pot anar a l'Utrillo. I fins a les 9 del matí no va haver-hi oficialment una comunicació per part de l'Ajuntament oficiosa. Tot i que sí que és veritat que mitjançant l'AMPA de l'Utrillo la meva dona va rebre un WhatsApp explicant-li que no fa falta que portessis els nens al col·le, això va ser 10 minuts abans, però clar, quan les famílies ens aixequen d'hora per portar la canalla, penso que aquella va haver-hi una errada i no sé si l'heu passada per alt o quin va ser el motiu. Jo de seguida em vaig tocar amb el senyor Martínez com a responsable perquè jo entenia que si veritablement el dia 21 passava el que passava, doncs ja s'havia activat tothom perquè era les 9 del matí i clar, tu no surts de casa a les 9 del matí, surts molt abans per portar la canalla. I aquest és un tema doncs, que penso que s'ha de fer autocrítica i algú la tenia que dir. I penso que des de... No sé els motius ni el per què, però sí que podem buscar els perquès. No hi ha hagut una bona comunicació per part dels ens públics, que tothom ho esperava. Perquè ja repeteixo, fins a les 9 del matí no es va fer una comunicació no, institucional sobre aquest tema. Referent a això, senyor Terrado, té temps. A l'Arbós hi han constituït una protecció civil. És a dir, un òrgan petit, és l'Arbós, l'has de buscar al costat de Vilafranca, i nosaltres Sitges, amb tot el que tenim, doncs penso que també ara també des d'aquí podria sortir alguna proposta de mirar de fer un nucli de protecció civil de Sitges, perquè en tota la feinada que els hi podrien donar, no només per aquest motiu, sinó per altres, doncs penso que estaria molt bé començar a engegar un projecte de tenir un cos petit de protecció civil coordinat diguéssim, a nivell de Generalitat, que penso que això és molt important. I després una altra cosa que també penso que no està activada, que és el tema de l'ADF. Jo sé que també és un cos, que el tenim allà, sabem que els camions són grocs, però jo recordo molt poc d'això. Sempre hi ha hagut molta bona voluntat per part de tots els consistoris, però sempre ha sigut, només en recordem de l'ADF, quan malauradament es crema alguna cosa o quan hi ha un desgavell. Penso que si això, des de vostès que tenen responsabilitat, poguessin activar l'ADF, a llarg termini també seria una bona proposta, ja que no sé si desconec si tenen camions, no en tenen ara, però sé que són de color groc. I després una altra cosa, amb el tema econòmic, els recordo que tenen una partida de 6.000 euros de l'any passat i anterior sobre el tema de protecció civil, és a dir, que jo li vaig comentar quan des de Nubitzó vam parlar el tema del Duprofim, li dic, vegin que ja tenen una partida, que la tenen, que no s'ha esgotat perquè era per aquests temes, és a dir, que si rescaten els pressupostos anteriors, inclús els d'aquest any, i a l'anterior, que encara aquesta partida de 6.000, que deuen ser ja 12.000 euros, doncs no s'ha mogut, també li dic per la seva informació, que ja li vaig comentar l'altre dia en un debat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Per part de Ciudadanos, senyor Tendero.
Bé, gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidors i regidores i a totes les persones que avui ens acompanyen. En primer lloc, i abans de començar la meva intervenció, i ho tornaré a fer, no? però ho vaig a fer, no? Tornaré a felicitar des de la vessant política, però em toca també des de la vessant professional i molt personal doncs, a tots els intervinents dels serveis d'emergència, policia local, Mossos, bombers, SEM, la Creu Roja de Sitges, a les brigades municipals, treballadors de l'Ajuntament i els treballadors doncs, de totes les empreses proveïdores que van intervenir en tots els operatius que aquells dies es van portar a terme per pal·liar i minimitzar els efectes que va provocar el temporal Glòria. Agrair les paraules del regidor Terrado, no? que reconeguin les mancances de l'Ajuntament de Sitges que són reals. No? Dit això, entraré en matèria començant per la part final del títol d'aquest punt. No? I per què? Doncs molt simple, perquè la resposta per part dels cossos intervinents va ser la correcta i encertada segons les eines i directrius tècniques i polítiques que van tenir en aquell moment. No? Però això no vol dir en cap cas que Sitges tingués la millor resposta o la resposta que es mereixia. No? Com a norma mundial, en qualsevol situació d'emergència, la previsió és la millor eina. No? Però l'Ajuntament de Sitges es veu que en aquell moment no ho va veure així. No? Sense un Duprocim, reconegut per tots, no? amb una formació tècnica i operativa obsoleta per a tots els intervinents, i ja ho hem remarcat amb diferents propostes d'acord no? dels intervinents que depenen del consistori, va arribar un moment que pensem que es van creure que eren tan bons que ningú pren cap decisió política fins a tenir el temporal Glòria en fase d'alerta, en fase d'emergència a sobre. La policia local de Sitges va intervenir en 208 incidències, segons la informació que ens van facilitar, no? derivades del pas del temporal. En total, el 73,24% del total de les intervencions que es van fer. A les que es va donar resposta amb un total de 407 hores extraordinàries realitzades en total per 52 agents del cos de la policia. Això en termes d'emergència s'anomena treballar a reacció. Una manera que només i un altre cop me'n vaig amb un marc mundial de definició d'emergències està recomanada en els casos que no ha estat possible establir cap sistema ni de previsió o bé perquè els sistemes s'hagin vist saturats. Però aquesta ni era ni va ser la situació del temporal Glòria a Sitges, sinó que era una situació completament previsible, en la que feia una setmana que tothom era coneixedor de l'arribada del temporal i de la virulència del seu pas. No hem d'esperar, o sigui, les dades del CECAT que ens ha donat el regidor Terrado són certes, més encertades en temps o no, no? però són molt certes, però és que el Servei Meteorològic de Catalunya ja ens va posar en fase de prealerta 7 dies abans. Ja teníem el seguiment del temporal i d'on teníem aquesta massa meteorològica que segurament que molta gent doncs, ho podria explicar millor que jo doncs, feia aquests 7 dies. No? Doncs bé, encara sense cap pla ni cap document de protecció civil en vigor al nostre municipi, les instruccions polítiques havien d'haver estat clares amb aquests 7 dies d'antelació. Convocatòria de la Junta local de seguretat no es va fer, però és que a més a la Junta Local de Seguretat no solament han d'assistir als serveis d'emergència, sinó que ha d'assistir també al Departament de Recursos Humans, perquè és qui ha de modificar les condicions substancials de tots els treballadors de l'Ajuntament que aquells dies hauran de modificar els seus torns i fer una previsió de quadrants per necessitats de servei per la situació excepcional que se'n derivava del pas del temporal. El disseny del dispositiu policial seguint uns criteris. Els recursos humans mobilitzats a dependències es va fer a Sitges des del moment zero, quan s'havia d'haver fet amb la suficient previsió. No? I per què he dit això? Perquè la prioritat que vostè mateix ens va comentar, no? amb la passada Junta de Portaveus, no? En la darrera, en la passada, no? En la qual es va localitzar els agents de policia per telèfon i va venir doncs, gent que no estava treballant, i això els hi agrairem sempre. No? La prioritat d'agents d'operatiu i mobilitzats no ha de ser només per una trucada de telèfon, ha de ser per la posició que tinguin els seus domicilis, per la capacitat de resposta i d'arribada a les dependències de la nostra policia local. Això no es va fer, segurament derivat de la mancança també d'un pla o d'un protocol que ens digui com s'ha de fer. El disseny del dispositiu de rescat, salvament i assistència sanitària, sense ser una competència directa nostra o sense ser una competència directa de l'Ajuntament, sí que s'ha de comunicar constantment els accessos que queden i sobretot a les urbanitzacions, que en tenim moltes, i les lleres itineraris darreres a la Direcció General de Salvament a través del cap de part de Bombers de Sitges. Això no es va fer. Possiblement es va fer per una altra via, ho desconeixem, però com a mínim no es va fer com marca la Direcció General de Salvament. No? Evacuació preventiva de domicilis on només existeix una única via d'evacuació, això succeeix a les botigues, aquí en març sí que és veritat que les botigues doncs, van tenir molt, la menor afectació. No? I les persones en situació de risc situacional que podien requerir d'ajuda mèdica, és a dir, tots els pacients que han d'anar a diàlisi o han d'anar a fer tractaments, no? I que havien d'haver-se evacuat de manera preventiva per si el dia següent no podien fer tractaments totalment necessaris per a la seva salut. No? D'altra banda, un punt 4, no, que és el disseny del dispositiu de restabliment. Aquí aquesta pregunta va cap al regidor Monasterio. No, no sé si coneix el que és el CELUR en diferents municipis, no, que és el servei de neteja d'emergències, no, i que funciona allà a tot l'estat espanyol, en molts dels municipis, en moltes de les ciutats. No? Si no ho saben, necessiten assessorament, de veritat que nosaltres, això com a crítica constructiva, els brindem la nostra ajuda, però entenem que amb un servei de gestió de residus que encara no ha començat o que estem per començar, seria interessant valorar aquest tipus de servei o aquest tipus d'assistència. No? Respecte al restabliment, no? I continuem amb el restabliment, per nosaltres pensem que amb tot el respecte i reconeixem tota la feina que fa el TEGAR, no pensem que no era la resposta més encertada donada l'excepcionalitat de la situació a l'hora de restablir tots aquells danys que els provocaven doncs, la caiguda d'arbres o la caiguda de vegetació. No? Molt bé, per què no es van precontractar serveis de suport a les brigades municipals? No? Per què no es va senyalitzar el cablejat que tallava carrers? Això s'havia d'haver fet, no? Sobre el disseny del dispositiu de suport a les persones, no? Les persones afectades, i aquí una mica també m'afegeixo al que ha comentat en el punt anterior, no? Doncs la regidora Pérez, no? Sinó una finestreta única, nosaltres els hi vam demanar i els hi vam requerir a través de l'OAC que s'obrís de manera immediata una línia telefònica, perquè la gent el que requeria moltes vegades és assessorament, és saber on trucar, saber on poder demanar un informe tècnic a nivell meteorològic, no? Per sort, el 98,6%, és a dir, un percentatge molt elevat i del qual estem molt contents i ens hem de sentir orgullosos d'aquestes gestions, les va dur a terme de la millor manera que van poder doncs, la policia local, on agents van arribar a atendre 25 o 37 incidències un mateix agent, no, doncs, en aquesta franja de temps. No? Sobre la convocatòria del gabinet de crisi, una miqueta subscriure el que han anat comentant els companys de consistori. No? Nosaltres no vam tenir coneixement de que s'havia constituït, no sabem la gent que va constituir aquest gabinet de crisi, no? El senyor Terrado li diu comitè d'emergència, diu que es va desplaçar a comissaria i que allà els que estaven en aquell moment el van constituir. Mirin, el gabinet de crisi està molt marcat, en qualsevol protocol d'emergència diu les persones que han d'estar-hi i diuen en quin moment s'ha de constituir i en el lloc que s'ha de constituir, a més. No? Una miqueta en resum, i ja per finalitzar la meva intervenció, no? Com sempre els professionals van treballar aquells dies i ho van fer aportant, penso que més del 100% de la seva capacitat, cadascú en el seu àmbit. No? L'equip de govern, no? Doncs mirin, la veritat és que en els mesos de govern nosaltres tenim la visió que no s'ha fet res per ampliar o implantar els plans, no? O sigui, per lo que comentava el regidor Rubí, que és que podem començar a fer, a elaborar aquest Duprocim, no? I que tenim doncs, aquesta quantitat econòmica per poder començar a treballar. No? Aquests plans, doncs, perquè minimitzin afectacions, minimitzin danys doncs, en aquestes situacions com la que hem tingut ara a sobre. Tenen vostès sobre la taula una proposta d'acord aprovada per unanimitat per aquest ple municipal i que a més així li vam dir que no estigués supeditada l'aprovació pressupostària, no? I en la que ara espero que no em contesti el regidor que estan treballant amb ell o que el tècnic s'ho està mirant. No? Recordi, alcaldessa, no, que l'any 2014, no, l'obligatorietat de tenir aquest pla d'emergència i que vostè és la cap d'aquests gabinets de crisi i que respon legalment. No? Què més s'ha de mirar un tècnic per encarregar de manera urgent i immediata el seu disseny? Bé, doncs encara sense disposar dels documents, dels plans corresponents, per sentit comú, per professionalitat i per capacitat de resposta, vostès havien de donar una resposta eficaç i adaptada a les necessitats dels sitgetans, basada sobretot en la previsió. Fet que evitar haver-ho fet d'aquesta manera va resultar d'una resposta que per molts sitgetans va ser mediocre, pobre i tard. Va ser una setmana d'excepcionalitat, escoles tancades, carrers tallats, sitgetans sense subministraments, activitat institucional suspesa i amb 16 carrers tallats sense senyalització suficient, i això els hi podem parlar en primera persona als tres regidors d'aquest grup, no? Quan estaven visitant les zones més afectades i senyalitzant amb una llanterna els cables caiguts perquè els cotxes no hi passessin. No? Doncs l'equip de govern, l'alcaldessa, inaugura una exposició somrient, no? I no entraré aquí en banderes ni de qui era l'exposició, però penso que estava fora de lloc quan s'havien suspès tota acció institucional. Per nosaltres és una qüestió de prioritats. Mirin, ara els hi faré simplement, no, doncs una anècdota, no? Quan jo estudiava un professor convidat en una classe, el doctor Diego Uriarte de l'Hospital Cruces de Bilbao, no? Una man de la muntanya ens comparava els plans d'emergència amb una excursió als Euskal Mendiak, als Montes Bascos, no? I ens ho comparava perquè són unes muntanyes on tothom sap que habiten ossos de manera aïllada, però quan sortia ella a aquella muntanya deia que no sabia mai si et trobaries amb un os que fos la cria, no? I que tornaries a casa, doncs, amb una excursió que t'hauria fet gràcia, o si et trobaries amb el pare de l'os i l'excursió no seria tan agradable. Doncs bé, vostès s'han trobat davant del gran os i pensem que encara no saben com abordar-lo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Senyora Carme Gasulla.
En primer lloc, senyor Tendero, el felicito per la seva intervenció, perquè crec que vostè avui ens ha donat una lliçó magistral de com s'ha d'enfrontar una situació d'aquest estil. La veritat és que el plantejament que feien nosaltres, sense els coneixements tècnics que vostè disposa, anava en aquesta línia. Què és el que ha explicat el regidor? Una situació de desbordament. Vostè ha fet un relat dels fets puntuals, objectius, que tots més o menys coneixíem, amb una reacció, que per nosaltres amb una resposta que efectivament, com deia el regidor Tendero, és una resposta de caràcter reactiu, però no és una resposta proactiva. Una resposta que es basa en primer lloc en la professionalitat de les persones que estan implicades en una resposta urgent i evidentment extraordinària, amb la solidaritat i amb l'altruisme de molts treballadors que van oferir-se fins i tot per treballar en hores que no els hi tocava. I li reconec a vostè una part del seu discurs de manera molt positiva, senyor Terrado, que reconeix efectivament que Sitges està mancat d'eines importants per resoldre sense aquests elements que acabo d'explicar d'una manera clara. Però deixi'm que li digui que a mi no em deixa de cridar l'atenció que em digui que el gabinet de crisi per un poble com Sitges, que no és millor ni pitjor que d'altres, però és un poble amb una població important, amb un pressupost important, està constituït per el sergent de la policia local, pel caporal de la policia local, això és el que has dit, i el regidor de seguretat. Bueno, jo, és el que vostè ha dit. I en qualsevol cas, en sumo amb la reflexió que fa el senyor Tendero. Necessitem urgentment un protocol i una resposta immediata. No podem esperar que vingui un altre temporal. No podem esperar. I segur que la gent va fer el millor que sabia. Per començar, vostè, senyor Terrado, segur que va fer el que millor podia i sabia. Però no és suficient, perquè el que ens ve a sobre és tan greu que necessitem activar aquests documents i sobretot donar resposta de manera segura i fiable. No dic que no hagi estat una resposta incorrecta, crec que es va fer el que es podia fer amb el que tenim, però hem d'aspirar a tenir una resposta més contundent, molt més eficient i prendre nota de les errades. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Terrado, vol contestar?
Perdoni. Gràcies, alcaldessa. El que A veure, va ser en aquell moment, fruit de la manca de l'existència d'un protocol de com actuar, i per tant, que hi havia en aquell moment en què ens vam trobar amb un fet sobrevingut, va ser la gent que hi havia en comissaria en aquell moment, que hi havia el cap de torn, el sergent cap de torn, el caporal, jo mateix, i després, al dia següent, que sí que vam poder avisar, hi havia el cap de protecció civil, que és una figura que existeix, el cap de protecció civil existeix, al dia següent sí que hi era, a les 6 del matí, com a gabinet de gestió de l'emergència, hi havia el cap de protecció civil, hi havia l'alcaldessa, hi havia el regidor de serveis urbans i hi havia jo com a membres del gabinet. Val? Llavors, no és que digués, mira, aquí crido pel gabinet. No, és que en aquell moment se tenia que donar una resposta immediata i que hi havia comissaria, érem els responsables, màxims responsables, que estàvem allà. Per tant, no és que se gestionés, se idees un gabinet de crisi incorrecte, sinó el que podíem tenir en aquell moment d'urgència i de prendre una decisió immediata. És obvi que ja ho he dit abans, i si vol ho torno a dir, falta aquest protocol i agraeixo a tots per les aportacions. En quant al tema del catàleg de serveis de la Diputació, doncs sí, també jo crec que estic segur que fins i tot el cap de Protecció Civil en té constància que, i a més que se'n farà ús com a eina en què és un suport a la gestió i la tramitació, no a la contractació de l'elaboració, sinó a la gestió i a la tramitació. En quant al tema del cos de protecció civil, que ens deia el senyor Ignasi Rubí, sí, és una possibilitat que contemple, quan fem el Duprocim, és una possibilitat que contemple el Duprocim que es pot fer, crear aquest cos de protecció civil amb voluntaris. Per tant, doncs és una eina més que podem disposar. El Duprocim dirà, mireu, en cas d'emergència podeu tirar d'aquí i d'allà, però també si teniu i el creu, que és bo que el creu, un cos de protecció civil o diferents empreses externes col·laboradores en cas de que necessitem el suport d'altres efectius a part dels diferents cossos de seguretat o de treballadors públics. Quan a l'ADF existeix i de fet des de l'Ajuntament s'està treballant per donar suport a les EDFs, hi ha partides que s'estan utilitzant del pressupost per conservació i arreglar camins del parc del Garraf perquè puguin passar els camions de bombers. Estem gestionant recursos públics per fer prevenció o fer bases de recollida d'aigua pels helicòpters en cas de tindre que utilitzar aigua per apagar incendis, o sigui, s'està treballant en aquest sentit. Segur que hem de fer moltes coses més, però sí que existeix una política en aquest sentit. En quant al que ha estat dient el senyor Tendero, que té molts coneixements al respecte, i jo no seré qui discuteixi la majoria de les coses que vostè ha dit i que són veritat, vull dir, no puc jo dir-li no, Tendero, no t'equivoques, no, és veritat, s'ha de millorar i hem de treballar en aquest sentit. El que no pot dir-se és que no va haver comunicació. A veure, que va haver una manca, o sigui, que es va arribar tard a la primera, al primer avís, això li reconec. Es va fer un tuit a les 8:48, em sembla que era 12 minuts abans o 11 minuts abans de les 9. Sí. Clar, quan comencen a caure són les 7 del matí, si haguessin començat a caure a les 5, potser sí que haguessin tingut temps d'elaborar una mica una comunicació per les xarxes, una mica més amb temps perquè se n'enteressin els pares. Clar, comencen a caure els arbres a les 7, al cap de 50 minuts va sortir el tuit. D'acord, va ser tard, és un fallo que hem comès, però després a partir d'aquí sí que es va mantenir des del Departament de Comunicació de l'Ajuntament una política de comunicació constant i d'explicar què estava passant i de quines actuacions calia fer i de la prevenció que s'havia de prendre, perquè es van estar durant 3 dies, el dia 21, 22 i 23, enviant contínuament comunicats des del Departament de Comunicació explicant què calia fer i què estava passant. Per tant, va haver una bona política de comunicació. El que sí que és veritat és que el primer avís, reconec que és molt tard, és veritat. No sé si em deixo respondre algú, no ho sé.
Per respondre sobre les persones sense llar, la regidora Júlia Vigó.
Gràcies, alcaldessa. Bé, com comentava ara fa un moment el regidor Terrado, el dispositiu d'acollida per persones en situació de carrer es va posar en marxa dimarts a les 11:25 del matí. Aquest és un servei que coordina serveis socials amb la Creu Roja, que és qui disposa de l'espai d'acollida. En aquest moment va ser quan es va informar la ciutadania i a la resta de regidors del consistori, perquè va ser el moment en què realment tot el dispositiu estava en marxa, tot i que s'estava treballant des del matí, i on ens vam coordinar també amb la policia local perquè traslladés la informació a les persones que es trobaven al carrer durant aquell matí i els acompanyés, si cal, a les instal·lacions de la Creu Roja. De la mateixa manera, també des del servei d'educadors de carrer de què disposa serveis socials, es va traslladar a la mateixa directriu perquè poguessin informar als usuaris i usuàries d'aquest servei, amb qui normalment tenim relació, i també se'ls pogués acompanyar fins al lloc. Cal dir que durant la nit de dilluns a dimarts altres entitats com la taula del tercer sector van oferir un servei similar i van acollir en aquest cas dues persones a cases de particulars i van acompanyar dues persones més a albergs fora del municipi. En el cas concret del servei que ve coordinat per serveis socials, que és el de la Creu Roja, es van atendre a tres persones que es van quedar a dormir durant les primeres 24 hores i cinc que es van quedar a dormir durant les segones 24 hores, perquè el servei va estar actiu 48 hores. Cal dir també que la regidora Gallardo feia referència en una comunicació en què es deia que el servei no estaria actiu fins a les 5 de la tarda. És una comunicació que va fer Creu Roja Catalunya i que no era certa. Per això també des de comunicació de l'Ajuntament nosaltres vam verificar que aquest servei ja estava actiu a les 11:25 del matí perquè es va traslladar tant la policia local com el servei d'educadors de carrers i altres entitats, Creu Roja i Taula del Tercer Sector, que estaven fent aquesta tasca, que avisessin a les persones sense llar de que efectivament ja podien acollir-se al refugi de la Creu Roja a partir d'aquell moment. Per tant, sí que és cert que hi va haver una informació contradictòria. L'altra cosa que també m'agradaria fer referència, i és que també comentava la senyora Gallardo que en altres avisos en campanya de fred, s'havia posat en marxa aquest protocol amb més celeritat. I és que aquí sí que hi ha protocol. És l'únic cas que està protocolaritzat en temperatures per sota dels 0 graus. En la resta d'avisos de protecció civil no disposem de protocol. I precisament també enllaçant-ho amb una de les preguntes que feia la regidora Pérez de quins dèficits en matèria de protecció civil havíem detectat, aquest n'és un. És evident que en matèria de serveis socials cal actualitzar i volcar tota aquesta informació i tots aquests aprenentatges que hem tret d'aquesta experiència del Glòria perquè formin part a partir d'ara tant del document de protocol transitori com del DuproCIM mateix.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Per respondre al senyor Tendero, quan fa referència de que el dia 24 vam assistir a una exposició, efectivament, jo sí que diré, l'exposició és del fotoperiodista Jordi Borràs, dir-li que nosaltres el dijous 23, a la tarda, es va restablir l'obertura dels equipaments i es va restablir l'agenda institucional de tothom. Vostès potser van anar a veure aquests danys el dia 24, no ho sé, nosaltres estàvem ja el dia que va passar, que va ser el dia 20, 21, 22, aquests dies nosaltres estàvem al carrer, que és on havíem d'estar. Dir-los, com estem veient, és evident que el fet de no tenir un protocol existent és molt preocupant i és molt greu i més de 10 anys, 14, i no sé quants anys fa que eren necessari aquest protocol. I el que sí vam fer nosaltres, no, bonament, és amb el regidor de Governació, doncs, amb el sergent que hi havia en aquell moment, amb el caporal, amb els regidors competents i els mateixos regidors, nosaltres vam fer aquest gabinet de crisi. I el primer que vam fer va ser, sobretot, repartir-nos pel carrer. Aleshores va ser quan el senyor Eduard Terrado i el senyor Jaume Monasterio van anar a Botigues i Garraf. El senyor Guillem Escolà va anar a visitar totes les platges, el senyor David Martínez i jo mateixa vam visitar a totes les escoles, els instituts i les llars d'infants, la senyora Júlia Vigó i la senyora Carme Almirall van fer les visites de Creu Roja i de Serveis Socials i el senyor Xavier Salmerón es va quedar aquí amb el Departament de Comunicació precisament per donar totes aquestes informacions. I aquí... Perdó?
i el regidor Josep Maria Martínez es va trobar amb els regidors que van anar a Garraf i a Botigues. I dir-los que durant aquests tres dies va ser aquesta la funció màxima. I evidentment a Vinyet i Terramar vam passar moltíssimes vegades, vam parlar amb molts veïns, evidentment, i vam estar contínuament en contacte amb la policia, amb la brigada que estava. Agraït, tal com ha dit abans el senyor Rubí, perquè el senyor Monasterio també ho va dir, que la brigada va passar moments que realment es van jugar pràcticament la vida. I en aquells dies va ser precisament dimarts, dimecres, aquells dies més forts, que és quan estàvem nosaltres en el carrer conjuntament amb els treballadors. La senyora Carme Almirall volia fer una observació.
Gràcies, senyora alcaldessa. No, només agrair-li al senyor Rubí la seva preocupació pels treballadors municipals, que compartim i ho sap. El que farem serà posar en funcionament la mesa general de negociació dels treballadors i parlar de com establim aquesta petició que vostè formula, a veure com es pot articular. I a la senyora Pérez dir-li que som finestreta única, però que sí que buscarem la manera d'articular i comunicar a tota la ciutadania com gestionar les seves reclamacions. Nosaltres farem un buidat de totes les reclamacions que ja s'han presentat, algunes per indemnitzacions per arbres caiguts a sobre de jardins o de tanques, que és cert, i que sí que ens comprometem, i ara i aquí li agraïm la seva aportació públicament, que sol·licitarem el certificat meteorològic i ho comunicarem. Perquè ho comunicarem a les persones que ja ens han fet arribar les seves inquietuds i de manera més pública, per tal de que han de tramitar l'assegurança, tinguin el certificat sense la tramitació burocràtica que els suposaria que no fos fet pel mateix ajuntament. Gràcies.
Senyor Jaume Monasterio.
Gràcies, alcaldessa. Res, només comentar-li amb el senyor Tendero, que té raó, van haver-hi problemes de senyalització, però és que mirant el pla tal com anaven creixent els talls, senyalitzaves un punt i automàticament desbordava perquè s'havia tallat un punt més enllà. També la problemàtica va ser moltes vegades que el vent va tombar moltes tanques que estaven posades i després algun veí que va decidir que també volia passar i en va treure alguna. Realment, amb els moments més crítics, la senyalització no va ser la correcta, perquè realment els punts anaven creixent com a bolets. I després amb el tema de la neteja que em comentava, el tema de la precontractació, de fet ja tenim la precontractació, perquè hi ha una part del contracte de neteja que diu que en casos d'excepcionalitat hi ha tota una sèrie de partides, una sèrie d'hores i tal que s'han d'utilitzar. I el que es va fer des del primer moment és deixar de fer un tipus d'actuacions, com per exemple la neteja amb aigua, perquè evidentment aquells dies no feia falta, i passar-les a fer d'una altra manera, és a dir, amb furgonetes petites recollint les primeres incidències que hi havia de neteja. Clar, el problema més gros va ser que el que eren els arbres més grans i tal no es podien treure així, sinó que s'havien de treure amb grues de gran tonatge, amb pops i tal, i era més complicat. Però realment ja es va fer un canvi de sistema en la neteja per treure els punts que no eren necessaris en aquell moment i reconvertir-los a les necessitats que hi havia. Però també en el moment crític es va desbordar realment el sistema perquè els talls eren un darrere l'altre i netejaves en un punt i se't venia l'altre. Gràcies. Sí. Sí, i un altre dels punts que m'he deixat és que el dia previ ja es va fer, es va substituir la neteja amb aigua per la neteja d'embornals, és a dir, es va anar a buscar tots els embornals a veure com estaven el sistema. I durant tots els dies de la incidència de pluges es va treballar molt el tema dels embornals. Gràcies.
Un segon, abans de donar una altra volta, per contestar sobre la comunicació a les escoles, el regidor David Martínez.
Bueno, tal com ha dit la senyora Gallardo, bueno, bona tarda a totes i a tots. Tal com ha dit la senyora Gallardo i el senyor Rubí, el que agraeixo especialment la seva trucada aquell matí, doncs és evident i és cert que la comunicació va ser tardia, era una comunicació que va arribar tard, en la qual doncs, molts nens i nenes ja estaven a l'escola. Per tant, vinc a refermar les paraules que ha dit el meu company Terrado i que s'han comentat aquí, que es necessita un protocol d'actuació i perquè es pugui avisar amb antelació a les famílies en aquest cas, perquè si considerem que les escoles han d'estar tancades o hem de considerar que els nens i nenes se'ls ha de recomanar no assistir-hi, doncs que ho puguem fer amb temps perquè els pares i mares es puguin organitzar adequadament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per respondre, senyor Tendero, havia demanat la paraula també.
Sí, gràcies, alcaldessa. Seré molt breu. Senyor Monasterio, miri, la nostra pregunta era molt simple. No era si el nou contracte del servei de neteja, del servei de gestió de residus, contempla una ampliació en casos d'excepcionalitat, no de substitució de servei, com vostè està explicant, o sigui, sinó d'ampliació d'aquest servei. Això d'una banda. D'altra banda, els talls no senyalitzats, i aquí li dono la raó a la senyora alcaldessa, no? Si nosaltres vam visitar la zona afectada aquell divendres, no? O sigui, no es van succeir en la situació crítica d'emergència, sinó que els hi parlem de cablejat que ocupava la via pública i amb el qual vam senyalitzar per evitar un accident amb una llanterna de casa, no? O sigui, dies que ja no eren moments crítics, sinó dies que eren posteriors. Gràcies.
Gràcies, senyor Tendero. Senyor Roig o Roig? És igual, després...
Gràcies, senyora alcaldessa. No, per puntualitzar amb el que ha comentat del catàleg de serveis de Diputació, directament el catàleg de serveis el que diu és la redacció del DuproCIM, l'actualització i revisió del DuproCIM i la implantació del DuproCIM homologat. Per tant, és algú que no és que ens ajudi, no, ens el fan. I un municipi de Sitges, per exemple, entre 20.000 i 50.000 habitants, ha d'abonar un 20%. Sí, això és el que diu. I ja avisem ja que és fins al dia 13 que es pot fer la petició.
Gràcies, senyor Roig. Senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bàsicament, el tema de neteja, hi ha una bossa d'hores. Aquí no hi ha partides, hi ha una bossa d'hores. Que quedi clar. Perquè, clar, aquí... Perquè jo contemplo això. El contracte que es va aprovar ja contempla una bossa d'hores en aquests casos i no incrementa el pressupost, perquè ja hi és. Segon tema. A mi m'agrada que hagi Tegar, aquest ajuntament. Ja em sembla que amb l'antic consistori es va fer el conveni amb aquesta empresa i jo estic molt content i orgullós de que el meu ajuntament pugui treballar amb aquesta gent. Segurament va mancar lideratge per part de dalt o el que sigui, però com a empresa penso que és una empresa que és molt exemplar i penso que tots ens hem de sentir orgullosos de tenir aquesta empresa treballant amb nosaltres. I l'altra reflexió que li faig, això potser la senyora Almirall ho sap millor, perquè fa molts anys que està a la casa i porta recursos humans, per fer un DuproCIM fa falta un enginyer, no? Que ens ho signi. És a dir, si tants problemes tenim de pressupostos o no, o el que sigui, sé que jo conec, ara de memòria, crec que penso que en tenim dos o tres segurs que podrien tenir la signatura per elaborar aquest document. Jo penso que si tenim voluntat és qüestió de que el regidor competent li digui que si tenen signatura doncs comenci a elaborar el DuproCIM, perquè imagini's què millor que seria que un treballador municipal de la casa a cost zero pogués fer, perquè té signatura i té les competències per dur-lo a terme i després doncs, que ho revisin a la Generalitat o el que sigui. I és una proposta que llenço aquí al ple. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna pregunta més sobre aquest punt? Algú volia contestar? Senyor Jaume Monasterio.
Gràcies, alcaldessa. Sí, senyor Tendero, jo no sé si no m'he explicat bé. En el tema del contracte de neteja hi ha dos parts. Una part que és una bossa d'hores, com deia el company Rubí, que es fa servir en aquests casos d'excepcionalitat, però llavors el que es fa també és serveis que en aquell moment no són necessaris es substitueixen per uns altres. O sigui, és un extra, a més té tota la lògica del món. La neteja amb aigua aquells dies als carrers no té cap sentit, però sí que té sentit doncs, que surti una furgoneta recollint o netejant embornals o el que sigui. O sigui, són les dues parts. Una bossa d'hores que s'utilitzen per casos d'emergència i una altra part que moltes vegades també sorgeix de la mateixa empresa que diu, escolta, amb aquest servei avui no el farem, fem una altra cosa. I després el tema del cablejat, sí, hi va haver uns cables de Telefònica, si no eren perillosos en quant a... No, estaven a terra. I nosaltres vam insistir molt en Telefònica perquè eren qui els havia de treure i realment de les empreses que han vingut a fer els seus serveis, Telefònica ha sigut la que ha trigat més i tal perquè bueno, tenien mil problemes a mil llocs, però bueno, vam aconseguir que la còpia de pals de Telefònica es fes aquí a Sitges per tota la comarca, amb la qual vam ser dels primers en rebre les solucions, tot i que es van retrasar més de la compte. Amb això estic d'acord. Gràcies. Sí.